Comencem el nostre espai de criança, convivència, educació, aquells meravellosos pares que fem en col·laboració amb Creix, l'espai d'atenció psicològica i logopèdica, fem en col·laboració amb en Paco Pérez. Benvingut, Peri, com estàs?
Bon dia, Pepo, i bon dia a tothom. Què tal?
Avui volem parlar ni més ni menys que d'educació emocional.
Sí, fer un repàs. No?
A veure, uns bàsics, no?
Sí, alguna reflexió. Avui potser és més reflexiu que no una altra cosa, no? I he posat un títol que es diu, jo soc molt de títols, no? per contextualitzar una mica tot el que parlarem, i volia parlar de capats i a la gàbia, de castrats, no?
Sí.
I bueno, en realitat se m'ocorreix que em facis una resposta, no? Per exemple, si algú plora, què li dius?
Si algú plora, què li dius?
Vine, okay, habitualment... Que el... Sí.
Bueno, no ploris.
Tu estàs... Exactament, no ploris. Sí. Això ho hem fet moltes vegades. Sí, no? Sí. Quan un crida, què li dius?
No cridis.
No cridis. Quan un pega, què li dius?
No peguis! No peguis. O per què pegues?
Sobretot no peguis. Quan un mossega, què li dius? No mosseguis.
Sí, clar.
Bé, i quan un té por, què li dius?
No tinguis por, no n'hi ha per tant.
No n'hi ha per tant, vale. I quan un està nerviós...
Va, calma, que no ni cap, que això, que està tot controlat. Bé, estic jo aquí.
Durant tota la vida, no? Durant tota la vida ens han arribat. Perquè vegis la comunicació que perversa que és en aquest sentit, no? I de quina manera hem capat, no? Com dèiem abans, i hem castrat allò tan potent que forma part de la condició humana, que són les emocions, que és de lo que parlarem avui, no? Hem set i som, de vegades, uns ignorants, no? de tot això. Jo crec que això està evolucionant i està canviant. Els pares en l'actualitat, tot i que moltes vegades ens tirin pedres damunt dels pares actuals, com som i lo malament que ho fem tot, que ja saps que jo sóc un gran defensor sempre de les generacions actuals, en el sentit de que no necessàriament sempre el d'abans és millor, sinó tot el contrari. El que passa és que mai, la memòria és molt curta i no ens en recordem, però ara mateix els pares això ho gestionem molt millor que no abans, i per tant ho tenim molt més present. De fet, tu, quan jo t'he fet la primera pregunta, ja anaves a fer gestió emocional com toca, no?
Sí, sí.
És a dir, que estàs ben instruït i ben treballat. Però en aquest sentit ha passat una mica això, no? Hem estat uns ignorants i hem viscut amb aquestes frases que estan molt fetes, i no ploris, no cridis, no? I al final no estem parlant d'emocions, sinó que estem parlant d'accions, de comportaments relacionats amb emocions.
A mi una cosa que em serveix molt és plantejar-me això amb un adult, no? En comptes de que el que s'ha caigut de la bicicleta, en comptes de que sigui el meu fill, és un adult. Però és una reflexió que em va fer la meva parella i vaig pensar, ostres, doncs és molt adequat. Clar, jo si jo em caig de la bici i el del costat em diu, vinga, va, aixeca't, que això no és res. Home, jo una mica m'enfado, no? Dic, escolta'm, sí, tio, que m'acaba de pagar un pinyo.
Sí, sí, i si tu ara mateix tinguessis alguna cosa en el cap que et preocupa i que jo noto i et dic, va, no et preocupis, no t'ajudaré.
No
t'ajudaré, no? En tot cas, possiblement tot el contrari. Sentiré que no m'estàs entenent, sentiràs que no...
No, el proper dia ja dissimularé, bueno, que no ho notis.
Possiblement, saps? Això, no? I en realitat les emocions són sàvies. Vull dir, els humans estem fets pràcticament amb una perfecció en molts sentits per ser adaptatius i per funcionar i per sobreviure, no? De fet, per això hem arribat on hem arribat des de fa molts milions d'anys, no? I al final són sàvies perquè ens estan enviant un missatge. I ens estan enviant un missatge que moltes vegades el que es veu és la punta de l'iceberg, no? De l'iceberg, que és, pues això, el cridar, o que li faig una patada a alguna cosa, o que en un moment determinat estàs plorant, o que se't veu la cara amb una certa tristor, i el que ens estan dient és que alguna cosa està passant dins nostre que hem de donar resposta, no? I què passa? Que en el nostre dia a dia, moltes vegades, d'acord, no som sensibles a tot això, i en la criança de les nostres criatures això ens passa moltes vegades, estem molt pendents de que tot vagi bé, de que tot ens doni tranquil·litat, de sentir-nos segur com a pares, i per tant veure aquestes conductes moltes vegades ens porten a, bueno, a normalitzar-les, a ignorar-les o a ometre-les, quan moltes vegades ens estan donant un avís de que alguna cosa està passant, no?
Clar.
I crec que hauríem de ser capaços d'entendre-les i de valorar què passa, no? Bé, jo crec que hem creat una frase també que forma part de la idiosincràsia humana, o almenys de la idiosincràsia, la cultura que nosaltres ens movem, que és el no passa res. No, aquest, no passa res.
No passa res, no n'hi ha per tant, ja n'hi ha prou.
I, bueno, sí, possiblement no passa res, però moltes vegades sí que passa i estan passant coses. I en aquest sentit, ignorar no ajuda ni molt menys a solucionar els problemes. No? Per tant, les emocions necessiten bàsicament una cosa, acompanyament. I en aquest cas, les emocions que tenen els nostres fills, les nostres criatures, necessiten acompanyament. No? És a dir, aquestes emocions surten d'una forma totalment automatitzada, són humanes, i partim d'una situació totalment adaptativa, com deia abans. És a dir, la por està en el nostre cos, en la nostra ment, bàsicament per alertar-nos de perills i no fer-nos mal. ¿Vale? Per tant, hi és. Si no tinguéssim por, possiblement l'espècie humana s'hauria extingit. Si no tinguéssim fàstic, que és una de les altres emocions bàsiques, possiblement els humans no haurien evolucionat perquè haurien pres o haurien menjat plantes o aliments que haurien causat qualsevol malaltia o qualsevol perill, i per tant l'humà no hauria evolucionat tampoc cap a el que som ara. És a dir, que totes tenen una funció vital, una funció d'adaptació, una funció de supervivència, perquè moltes vegades, no, en certa manera, què passa? Que aquestes emocions, i això en parlarem en tot cas un altre dia més concretament, no sempre les sabem gestionar, i per tant al final allò que tu vols ignorar moltes vegades es fa més fort, més potent, molt més potent. I aquí és quan arriben por que ja no són controlades, no són adaptatives, sinó que ja en tot cas són bloquejadores, ansietats, nervis, tristeses, etc.
Clar, mira, cap a una altra banda, a vegades no surt a compte perquè la bola es fa més gran, exactament, és això, no?
Exactament, no? És a dir, sobretot no afrontar-les com són, no? Com un avís de que alguna cosa està passant, no? Bé, per tant, com que són adaptatives, estan ahí per alguna raó, i per això crec que és important que en aquest sentit puguem acompanyar a les nostres criatures, als nostres fills, en aquest viatge. De quina manera? Bé, al final, jo suposo que a tu t'ha passat, a mi m'ha passat, i segurament a molts dels nostres oients també els hi ha passat. I és que alguna vegada tu fas un comportament de dir, no sé, d'enviar algú a cagar, ¿vale? I dius, quan estàs acabant aquesta paraula, estàs dient, què estic fent? No?
Vull dir que estàs empenedint i encara no has acabat.
Exactament, no has acabat. No? Bé, darrere tot això sempre hi ha alguna causa. I moltes vegades ni tan sols els adults som capaços de veure què és el que ha passat aquí, no? I per què jo he fet aquesta acció concreta. Bé, darrere tot això sempre hi ha una explicació. I crec que en aquest acompanyament és molt important que nosaltres els pares puguem donar explicació, d'acord, a tot allò que des del món vivencial, des del món experimental, està acompanyant en aquesta emoció. És a dir, quan un nen agafa unes joguines i la tira cap al terra i la trenca...
Igual el millor que podem fer no és preguntar-li per què has romput aquesta joguina?
Sí, seria una possiblement una pregunta molt limitadora, d'acord, perquè no ho sap.
Clar, llavors el fill està segurament enfadat, però a sobre té la frustració de no poder respondre al seu pare.
Clar, perquè en aquest cas, si dius, Pepo, però per què has dit aquesta paraula? Pues no sé, si ho sapigués, possiblement no l'hauria dit.
Clar,
m'entens? I aquí és on està aquesta recerca i aquesta búsqueda, no? que és el que no es veu, i que és un tema de temps, que és un tema d'anar treballant-ho, però que implica moltes vegades aquest acompanyament i, per tant, donar explicacions. És a dir, jo soc molt partidari moltes vegades de dir, és que no ens centrem, no, en un viatge a ni molt menys a curt plaç, sinó anem a viatjar més a mig plaç, a llarg plaç, no? I per tant anem a omplir de contingut, d'explicació, no, de vivenciació, d'experimentació, tot això que està acompanyant en aquesta emoció. I en aquest sentit seria, és que, clar, tu el que has tingut és una emoció que ara mateix jo te la diré com es diu, però que possiblement és una paraula molt, molt rara, que es diu frustració, ¿vale? Però el que passa és que tu volies muntar aquesta peça d'aquest cotxe, no t'està entrant bé perquè és molt petita, i això no t'he ensenyat jo i potser et podia haver ajudat, i per tant, com que no podies, ho has llançat.
Sí, d'alguna manera el paper que fa el pare és de explicar, no, aquella emoció que ha desembocat amb aquell fet violent o agressiu, el que
exactament
sigui.
Exactament. Per tant, a partir d'aquí arriba un altre pas, que és, bé, t'entenc, comprenem aquesta emoció i no, no és la carreguem, sinó que ha d'estar allà perquè estigui allà, però sí que anem amb aquesta acció i és quan comencem a dir el proper dia, què podríem fer abans de llançar la joguina? No? Bueno, doncs igual podríem donar-li opcions, perquè no sempre tenen ells la resposta. No? Entre les opcions seria, què et sembla si el proper dia, quan veies una peça d'aquestes, un cotxe com aquestos, em demanes que jo sigui amb tu per ajudar-te a muntar-la? Què et sembla si resulta que estàs sol i no ets capaç de fer-ho? Em crides i jo vinc i t'ajudo a muntar-lo. És a dir, buscar possibles solucions, d'acord, possibles respostes, que són alternatives, evidentment, en una situació destructiva com seria aquesta. Però pensem una cosa, és a dir, no culpabilitzem ni al nen ni a la nena, no culpabilitzem aquesta emoció del que està passant, bàsicament perquè és una explosió, és una situació totalment desproporcionada, sí, però és proporcionada a l'emoció que està donant en aquell moment determinat. No? Bueno, jo crec que socialment, durant molt de temps, i crec que encara passa, vull dir, jo en trobo situacions moltes vegades en aquest sentit, i això passa molt, on la societat no és prou tolerant amb aquest ritme, amb aquest aprenentatge, i per tant, com que no es veu allò, no? Per exemple, una guerra que tinc moltes vegades, i això les mestres o educadores d'infantil, sobretot de 0-3 anys, mm-hmm. Això suposo que ho estan visquent pràcticament cada dia, són les mossegades.
Sí, tant.
Vale? Les mossegades, que alguna vegada havíem parlat aquí, qui és pare o mare d'un nen, una nena, anem a parlar, entre cometes, víctima, no?, d'una mossegada, evidentment ho pateix molt perquè estan agredint a la seva filla o al seu fill. Això ho hem de ser totalment comprensius. El que passa és que, de quina manera, en tot cas, el pare o la mare d'aquella persona que ha mossegat, d'aquest nen o aquella nena mossegat, també està visquent des d'un punt de vista de dir, ostres, el meu fill és un delinqüent, és ho magnifica per l'altre extrem, no? I aquí és on arriba aquesta situació, quan al final la mossegada és una expressió totalment molt bàsica, que fan molts animals per defensar-se, sí? Que resulta que estan actuant estructures des d'un punt de vista subcortical, molt menys cortical, i per tant estic parlant de falta de raonament i de...
Inconscient,
totalment, no? I que forma part d'una activació davant d'una emoció concreta com és la impotència, la ràbia, el que sigui, d'acord? La defensa, bàsicament, d'un territori, això ho fan els animals, d'acord? I, per tant, hi ha una mossegada. Exceptuant Mike Tyson i en Luis Suárez, que són els dos casos més evidents de mossegades d'adults, no anem per la vida mossegant a ningú. Utilitzem altres tipus de situacions o d'accions per poder manifestar la nostra frustració o la nostra ràbia, no? Però això passa i, per tant, moltes vegades, en comptes d'atendre què és el que està passant en aquest nen que està mossegant, estem digue-li no mosseguis, això no ho has de fer, i, per tant, estem centrant-nos en la conducta i no tant en l'emoció que hi ha darrere i el treball que s'ha de fer emocionalment perquè aquesta persona pugui passar. És a dir, no hi ha mossegades que durin a partir dels 4 o 5 anys, o sigui, no hi són. No hi són. Hi ha altres coses, que espigar, donar empenta, altres coses, però això no hi és. Ho explico això perquè és el més evolutiu que em trobo sempre, és el més evolutiu que podem veure a nivell de criança i que és l'explicació més clara moltes vegades de que aquesta acció és una acció totalment bàsica, però que si ens centrem en ella el que estem fent és donar-li forma d'identitat a una acció com mossegar en un context molt personal, no? De dir és un mossegador o és una mossegadora.
I val a dir que també, vull dir, perquè els que ho estiguin visquin ara, a mi m'ha passat amb la meva primera filla, que és veritat que em vaig alarmar quan vaig veure que era víctima d'aquestes mossegades i al cap d'un temps em vaig adonar que era ella la que feia les mossegades. Vull dir que això és una cosa cíclica.
Bueno, cíclica i bidireccional, perquè moltes vegades, en el que són les relacions humanes, moltes vegades un actua amb un rol més victimitzador i en una altra situació, sí. En una altra relació, tu actues amb un rol més agressor, per dir-ho d'alguna manera. Això ens passa en totes les relacions, ja no estic parlant d'agressions físiques, estic parlant també inclús de formes de parlar-nos, formes de comunicar-nos amb un o amb l'altre, i això entenc que cadascú vivim de forma diferent, no? Bé, per tant, en aquest sentit, jo crec que és interessant que els pares entenguin, no?, que darrere de moltes situacions sempre hi ha emocions i que les emocions ens estan enviant un missatge que hem d'atendre. Per tant, jo recomanaria, no?, com a primer pas, molta empatia, és a dir, la capacitat d'entendre que darrere d'aquesta acció hi ha alguna cosa que està passant, és a dir, anar molt més enllà i, per tant, entendre que hi ha algun sentit. I aquesta empatia seria una empatia que hauríem de no només derivar cap a el que passa a casa nostra, sinó el que passa en el nostre entorn. Resulta molt... molt violent i és greu a vegades veure famílies, no, que pateixen perquè els seus fills no saben gestionar aquestes emocions i estan ficats sempre en embolics i de quina manera la societat els va apartant en comptes d'ajudar-los a gestionar, i això és bastant violent. Per tant, és aquesta empatia, és aquesta escolta. És a dir, per tant, una escolta, i quan parlem d'escolta activa, és a dir, estar present i escoltar què és el que està passant i fer-los cas amb allò que en un moment determinat està relacionat amb aquell comportament, aquella situació, i per tant estar atents. Molta presència, d'acord? I sobretot sense judici, perquè no hem de fer judicis de valor sobre això. En tot cas, és la gran diferència. És a dir, no fem judicis sobre tu, no fem judicis sobre el que tu ets, sinó fem judicis, en tot cas, sobre la conducta o el comportament que en un moment determinat s'ha fet, que no és el que està més indicat per aquesta situació.
Costa molt, Paco, no fer judicis, eh? Costa moltíssim.
Costa moltíssim.
I més amb el teu fill, que depèn de tu, i tu tens aquesta mena de responsabilitat sobre ell o ella.
Sí, costa molt, perquè, evidentment, sempre busquem referència, sempre busquem on morir-nos i tenir la seguretat de que ho estem fent bé o que els altres no ho estan fent bé per nosaltres posicionar-nos. I, per tant, al final, els judicis ens donen, a priori, moltes vegades, aquest sentit pràctic de què estem fent i com ho estem fent, però moltes vegades són judicis que estan basats no sempre en unes experiències totals, sinó més que res en unes experiències pròpies, que moltes vegades no tenen per què ser les experiències que està visquent tot l'entorn, no? En aquest sentit. Bueno, jo crec que en aquest sentit és important que ho plantegin d'aquesta manera, i per tant viure des del respecte, viure des de la tolerància, no, de les emocions, crec que és una bona fórmula per poder entendre què passa al nostre voltant. Jo crec que la vida seria molt més fàcil en general si fossin capaços d'estar molt més atents a les emocions, no tant als comportaments, i de fet seríem capaços d'entendre que darrere de qualsevol acció sempre hi ha una voluntat positiva, la que sigui, inclús darrere d'una mossegada, perquè ho entenguem, hi ha una voluntat positiva, hi ha una acció positiva, que és la de defensar-se o la d'intentar protegir el seu territori o de protegir allò que pertany a aquesta persona, no? Bueno, en aquest sentit, volia contextualitzar bàsicament, i en tot cas tenia previst entrar en altres seccions, sí, en altres dies, en emocions concretes com la por, que és algo que preocupa bastant als pares i que és algo que ens acompanya bastant sovint. Però també volia parlar, que ahir ho vaig sentir, que ahir va fer... Te'n recordes de la pel·lícula La vida és bella?
Sí.
Sí? Plena d'emocions, és tan emotiva, tan emotiva. És molt guapa aquesta pel·lícula. I ahir feia 20 anys que es va estrenar.
Ja han passat 20 anys,
clar. Sí, sí. I era... Recordo que una pel·lícula on com tot el món emocional es pot contextualitzar, no?, a partir de la vivència que en aquest cas aquell pare va posar el seu fill, no? Per tant, el que vull dir amb tot això és que intentem contextualitzar tot el que està passant i no associem a identitats negatives, no ho associem en tot cas a una construcció de dir és que tu ets així o tu ets d'aquesta manera, sinó que els contextos moltes vegades marquen que tu siguis així o siguis així. Per tant, variem els contextos, variem allò que sí que es pot canviar, i en tot cas tractem les emocions com toca que es tractin, que és amb amor, amb carinyo i sobretot amb això, amb la saviesa que es mereixen.
Paco Pérez, psicòleg del Centre Creix. Peri, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.